Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Recte final del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui parlem a l'Espai i l'Empresa. Continuem aquella sèrie dedicades a les cooperatives locals en companyia de l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Molt bon dia.
Avui de qui i de què parlem?
Aquesta setmana coneixem la tasca de Doble Via Serveis Educatius i ho fem en companyia del seu gerent, soci fundador, Nino Ramírez. Molt bon dia, Nino.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui per explicar-nos aquest funcionament de Doble Via amb aquest repàs de cooperatives que fem, que tenim a la ciutat.
El que jo crec que seria interessant seria apuntar ara ja al començament que tot i que el concepte cooperatiu és com molt recent, en aquest cas estem parlant d'una trajectòria de 16 anys, Nino.
Sí, sí, en el nostre cas portem 16 anys funcionant com a empresa cooperativa i bé, en tot cas el cooperativisme té una tradició molt i molt antiga en aquest país.
Sí, no, però és que sembla un concepte com que l'hem recuperat i ara està de moda, no? I hi ha molta cooperativa nova que ha sorgit, però en aquest cas estem parlant justament d'una que ja té un bagatge, que ja té tota una feina feta al darrere i que ha demostrat segurament en aquest temps que és un sistema que funciona, si se sap fer bé, no?
Sí, al final la fórmula d'empresa cooperativa és una fórmula que, com les altres fórmules empresarials, depèn de la bona manera de funcionar,
ja, i de la
capacitat,
no?,
tècnica de la gestió i de posar una mica a l'abast de les persones i de les organitzacions una resposta adequada i a un preu adequat. Nosaltres fa 16 anys que vam començar i la veritat és que és la pròpia feina que hem anat fent per convicció i per manera de treballar la que ens ha permès, doncs, mantenir-nos durant tot aquest temps i no només mantenir-nos, sinó créixer i d'alguna manera diversificar-nos en tipus de serveis que oferim i també en territoris.
Parlàvem ara d'aquest, ens feia 5 cèntims, aquesta estructura cooperativa, però posem-nos en situació, Nino, que és Doble Via, Doble Via Serveis Educatius. Ens podem imaginar, doncs, una mica per on va la cosa, però tu mateix explica'ns quina és aquesta estructura de Doble Via Serveis Educatius i què és el que oferiu.
Ho intentaré fer com una mica allò condensat i senzill, tot i que és complexa. Nosaltres som una empresa cooperativa i a més som una empresa que per estatuts i per funcionament, doncs, fem una renúncia a l'ànim de lucre. Nosaltres som una empresa sense ànim de lucre, que és encara una fórmula més poc habitual dintre del món empresarial. Per què ho vam decidir? Per què ho fem així? Doncs ho vam decidir primer perquè el model d'organització empresarial cooperatiu és el que més s'adiu a la nostra manera d'entendre, doncs, les relacions humanes i l'economia des del seu principi. Un model que se centra en un sistema de democràcia interna on l'important són les persones que formen part de l'organització i on el poder de decisió està amb les persones, independentment del capital. Aquest seria, jo crec, el tret més característic del cooperativisme en general. Després nosaltres, a més, fem aquesta renúncia a l'ànim de lucre. Per què? Doncs per reinvertir-ho en el sector on treballem, que és un sector d'atenció a les persones. Des del principi teníem clar que l'objectiu nostre, com a professionals que ens ajuntàvem per tirar endavant un projecte d'emprenedoria, en aquest sector i per manera de ser, no anava a ser enriquir-nos a la manera tradicional d'una empresa, sinó que era consolidar llocs de feina de qualitat i que estiguessin ben remunerats amb el sector que ens hi movem. Per tant, aquells beneficis que obtenim, el que fem és que els revertim amb l'organització en forma de millores salarials per tothom, en forma de formació per tothom, en forma de millores en inversions per fer la nostra feina. Jo crec que aquesta és una de les claus que ens ha permet sobreviure i, a més, anar creixent i anar, d'alguna manera, desenvolupant-nos com a organització. Com a característica general de les cooperatives i nostra, doncs, la cooperativa està regida per l'assemblea de socis, on estan presents tots els socis, que són els que tenen, d'alguna manera, la capacitat de decisió sobre les grans qüestions empresarials de la cooperativa, i alhora es delega en un consell rector, que és un grup de, en el nostre cas, 5 persones, que són les que fan un seguiment d'aquesta voluntat majoritària. En el nostre cas, a més, tenim una estructura empresarial que, per sota d'aquests òrgans socials, s'encarrega de l'execució i de la direcció de l'empresa, on hi ha també una fórmula més col·lectiva. Tenim un equip de direcció on jo, com a gerent, coordinador general, director general, doncs coordino un grup de 7 persones que tirem endavant l'execució de programes, accions i gestió empresarial.
Anem al contingut, anem a allò que toqueu, allò que treballeu.
Molt bé.
Explica'ns.
Doncs mira, jo us comentava, nosaltres amb una empresa de serveis d'atenció a les persones treballem des de primera infància, des de nens petits de 0-3 fins a gent gran. Aleshores, amb tot aquest ventall d'edats, nosaltres ens centrem en el que serien els serveis educatius, culturals, serveis socials i, d'alguna manera, serveis també doncs, de dinamització comunitària. D'acord? Aleshores, això integra tot un ventall divers de possibilitats i, per exemple, doncs, en primera infància fem des del que pot ser la gestió integral d'una escola bressol, una escola bressol concretament municipal a Sant Cugat, que està ubicada a Les Planes, que és l'escola bressol al Molí. Nosaltres fem la gestió d'aquest projecte amb totes les seves dimensions, des del projecte educatiu, la gestió, la relació i atenció amb els pares i totes les diferents vessants que té tirant davant el projecte. Després tenim tota una franja de serveis d'infància, infància i joventut, on treballem sobretot temes de lleure educatiu, dinamització. Aquí fem serveis a escoles, tot el que pot ser els serveis complementaris d'escoles, de menjadors escolars, serveis complementaris a l'escola d'activitats extraescolars, de casals de lleure i aquelles coses que una escola, dintre del que és l'apartat lectiu, no desenvolupen, però sí que necessiten. També fem programes de dinamització o gestió d'equipaments de dinamització des de, per exemple, doncs, centres oberts. Centres oberts són serveis públics que depenen de la cartera de serveis socials de la Generalitat i que tiren endavant els ajuntaments normalment, però ho fan, com amb la majoria de serveis d'aquestes característiques, per contractació externa. I aquí és on entrem nosaltres. Nosaltres ens presentem a concursos de licitació de l'administració pública per tal de licitar, concursar, juntament amb altres empreses i organitzacions, per presentar la millor proposta organitzativa i d'execució d'un servei públic. En aquest cas, el centre obert doncs, treballa amb nens, amb nens i famílies que tenen doncs, una certa situació de vulnerabilitat, necessiten una atenció especialitzada per poder, doncs, d'alguna manera, tirar endavant doncs, del que és l'apartat més acadèmic d'estudis fins al que són les habilitats socials o relacionals a la comunitat. Amb infància i joventut també treballem amb serveis que no són tan especialitzats o de serveis socials, sinó que són més de lleure educatiu, com poden ser casals infantils, tota la franja d'escoles que jo us he comentat, i amb joventut doncs fem una mica el mateix, des de casals de joves, equipaments juvenils, programes de dinamització juvenil, oficines d'emancipació, d'informació juvenil, tota una vessant doncs, d'atenció als joves amb el seu temps lliure i cultural. Saltem a la franja d'adults i comunitat, que nosaltres l'agrupem, perquè treballem sovint amb equipaments culturals de proximitat que s'adrecen a la majoria de la població. I aquí la nostra estrella des del principi una mica de servei és la gestió de centres cívics i centres culturals de proximitat, amb diferents formats, segons cada lloc, cada ajuntament. Aquí tenim la gestió de 10 equipaments d'aquestes característiques, repartits entre Granollers, Sant Cugat i Pineda de Mar. I són centres on majoritàriament es fan activitats i serveis per tota la població, vale? Des de promoció de l'associacionisme, cursos, tallers, formació cultural, programació en xarxa i compartida del que és el cicle de festivitats tradicionals, les festes majors, les festes de Sant Jordi, les festes d'alguna manera del calendari tradicional. També es fan serveis d'atenció al públic en el sentit d'informar i promoure, informar de l'activitat cultural i promoure la participació. Són equipaments molt polivalents. I després arribem a la franja una mica de gent gran, on estem especialitzats en el que podrien ser programes de dinamització del que li diem gent gran activa, que són programes que estan orientats i pensats sobretot doncs, per aquestes noves generacions de gent gran que ja el que aspiren no és a tenir un lloc on fer tallers i reunir-se i jugar a determinats jocs de taula, sinó que aspiren a tenir un protagonisme important en el que és el desenvolupament del seu temps lliure, que afortunadament doncs, estan en condicions doncs, cada cop millors quan arriben en aquesta situació, estan amb molta capacitat personal, formativa, d'experiència, i el que fem és intentar fer realitat els seus projectes personals i col·lectius aportant el nostre saber doncs, d'acompanyament, de dinamització, implicant-los amb la programació d'activitats per al públic de gent gran d'aquella localitat o d'aquell entorn. Una mica això seria... Doncs,
A mi m'ha semblat molta feina, moltes coses.
Són ara mateix més de 30 projectes distribuïts en una dotzena d'ajuntaments repartits entre el Vallès Oriental i Vallès Occidental. I potser destacar, perquè en els darrers anys ens estem especialitzant també amb una franja que estem col·laborant directament amb la Generalitat de Catalunya, amb la Direcció General de Cooperatives i Economia Social, que té a veure amb la promoció del cooperativisme. Vale? Aleshores, aquí dintre d'un macroprograma públic que es diu Aracop, nosaltres les tres darreres edicions, els tres darrers anys, hem pogut col·laborar amb el món escolar d'escoles de primària i de secundària també, amb la creació de cooperatives d'estudiants, que és una fórmula molt interessant, que s'integra dintre de la comunitat escolar i que el que fa és que, alhora que permet als joves i als infants gaudir d'una experiència del que vol dir treballar de forma cooperativa al voltant d'un projecte, al voltant d'una petita organització que forma part de l'escola, doncs alhora fan un aprenentatge d'habilitats cooperatives, d'habilitats relacionals, de presa de decisió col·lectiva. És superinteressant. Portem unes 70 cooperatives d'estudiants creades i dinamitzades en aquests 3 anys. I justament ara, aquest any, acaba de sortir la resolució d'una altra línia de programes de la Direcció General de Cooperatives de la Generalitat que vol impulsar una nova actuació que li diuen Ateneus Cooperatius, que estarà distribuïda arreu del territori català i que per territoris i comarques de Catalunya obrirà uns projectes que el que pretendran serà enfortir, sensibilitzar i promoure el cooperativisme i l'ocupació en aquests territoris. Aleshores, nosaltres ens hi hem presentat conjuntament amb doncs, altres organitzacions del Vallès Occidental, i participa el Consell Comarcal, i participa l'Ajuntament de Sabadell, un parell d'organitzacions de Terrassa i de Sabadell, i nosaltres aquí a la zona de Sant Cugat i municipis colindants. L'Ajuntament de Sant Cugat també hi és, ha donat suport des de la Fundació Sant Cugat Actiu, des del propi Ajuntament, i és un projecte que arrencarà el 2017 i que és un projecte ambiciós de sensibilització, de difusió i de promoció del cooperativisme i que pretén també afavorir la creació d'ocupació amb aquestes organitzacions.
Ens queda res, un minut, i amb el permís de l'Eva aprofitaré per preguntar-te que molt breument... si vols donar algun consell a aquelles cooperatives que estan a punt d'engegar. Ho dic perquè amb tot el que has explicat, la trajectòria ha sigut una trajectòria que ha consolidat el vostre projecte, però que segurament no ha estat exempt de dificultats, no? Uh-huh. I de pedres que heu anat trobant en el camí. Després de tota aquesta experiència, què aconsellaries a aquells que estan a punt de començar en el món del cooperativisme?
Doncs, si us sembla, jo hi ha dues coses que crec que són, en la nostra experiència, ens han resultat útils i com a mínim compartir amb la gent que pugui estar. Una és que no hi vagin sols, que busquin i que cerquin estructures de xarxa amb les que participar i amb les quals recolzar-se. N'hi ha de diferents tipus, n'hi ha sectorials, com pot ser la Federació de Cooperatives, n'hi ha xarxes d'economia social, n'hi ha també plataformes conjuntes per cada sector que es dediquen d'alguna manera a agrupar entitats que treballen en aquell sector. Per nosaltres això ha sigut una font d'aprenentatge.
I l'altra?
I l'altra seria que no perdin de vista que les cooperatives, l'important són les persones. Les persones és la clau.
No els diners.
Invertir en persones vol dir invertir en les millors condicions possibles, invertir en formació i invertir en un aprenentatge col·lectiu de com liderar d'una manera més conjunta.
Doncs amb aquestes paraules del Nino Ramírez tanquem la secció. Gràcies, Eva.
A vosaltres.
Gràcies, Nino.
A vosaltres.
I també tanquem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou Sant Cugat a Fons. Serà dijous, dia de mercat, i dia d'un nou Sant Cugat a Fons. Gràcies i bon dia.